A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 10:52, les 17:52 a la remissió i obrim espai de cinema amb Antonio Cordero, com sempre, i avui parlem de cinema bèl·lic. Bon dia, Antonio Cordero, benvingut a Ràdio Illa.
Gràcies, Jamila. A tu t'agrada cinema de guerra?
Doncs mira, no és especialment el tipus de cinema que més m'agrada, però és veritat que hi ha algunes pel·lícules que déu-n'hi-do.
Que... Jo he tirat unes quantes, que més que res, perquè van marcar ja un estil que llavors va ser repetit moltes vegades. Per què he triat això avui? Perquè com vivien ara un món una mica entre... liat, no?
Com està l'ordre del dia, doncs...
Parlem de... se sent parlar de guerra cada dia en els noticiaris, però sí. Dic, bueno, és un gènere que avui podríem ja...
Molt bé. Abordar. Tu creus que faran una pel·lícula pròximament de la guerra a l'Iran?
Segur.
Segur que sí, no?
Més d'una.
I tant.
Els americans que saben de negocis li troben profit
a tot.
A tot. Saps? Ho suquen bé.
I sí.
Pues bueno, el gènere bèl·lic, hauríem de parlar que és un compendi de gèneres, perquè no és només el gènere bèl·lic de per si, pot tocar altres subgèneres, com pot ser el drama humà, lògicament, la tragèdia, però jo també l'èpica, l'aventura, no? És que aquests comandos que ataquen una base alemana, no?
I tant.
Que té una mica sempre de thriller.
Allà per la selva, no? Que van
just,
perduts,
exacte.
Es troben, jo que sé, una tribu i mogudes.
Clar, efectivament. Llavors també comèdia, inclús, espionatge, són, és a dir, és realment un sac en què caben molts altres estils dins el bèl·lic, no? Jo quines pel·lícules he triat? Perquè clar, és que hi ha per salar i vendre pel·lícules de guerra, però jo vull triar aquelles que van marcar una pauta i un estil que va ser imitat per moltes pel·lícules llavors posteriors. I ho he triat en diferents sectors, no? Per una banda, aquestes pel·lícules que són grandioses, grans escenaris naturals, per supost un transfors bèl·lic, però que cobren molt de pes la complexitat humana i la psicologia. Llavors altres, com són els comandos, quan tenen una missió quasi impossible, que llavors no torna quasi ningú viu, però que té aquest component d'èpica i d'aventura. I per una altra banda, els grans frescos històrics, no? Com els grans quadros, que és una gran gesta històrica, que intenten retratar cinematogràficament un gran fet històric, com va ser, per exemple, el desembarc del dia D, o per exemple, la batalla d'Anglaterra. Llavors, al final, pues, volia tocar una mica una pel·lícula que vaig una mica un compendi de tot, perquè mostra el cinema bèl·lic en la seva essència, la seva carnalitat, la seva autenticitat, una pel·lícula de guerra en tots els sentits, realment una pel·lícula bèl·lica en tots els seus elements, que és Salvar el soldado Ryan, d'en Spielberg. Pues mira, si vols, comencem parlant, pel que he dit, el bloc de la psicologia, comencem per El puente sobre el río Kwai, no sé si sona aquesta pel·lícula, de l'any 58.
Doncs no.
Que va guanyar 8 Oscars.
Wow.
Produïda per en Sam Spiegel i adaptava una novel·la d'en Pierre Boulle, que en Pierre Boulle no sé si sona, que era el que havia escrit també El planeta de los simios.
Ah, doncs mira, no ho sabia, però El planeta de los simios sí que em sona.
Sí, una pel·lícula, bueno, que és més de ciència-ficció. El guió era d'en Carl Foreman, que era perseguit per la caixa de bruixes, per la famosa caixa de bruixes que es va produir als Estats Units, aquell tristament famós Tribunal McCarthy, no?, que perseguia tots aquells que eren sospitosos de ser d'esquerres i comunistes, i es va tenir que refugiar a Londres. Allà és on va fer el guió d'aquesta pel·lícula, i en David Link, que era el director encarregat, va llegir el guió, però va voler refer una mica en seguida de Michael Wilson, que era un altre perseguit també. De fet, quan van donar els Oscars, el millor guió no van poder anar a recollir-los precisament perquè eren assenyalats aquests guionistes, no?
Saps? Déu-n'hi-do.
Pues, va ser... És una pel·lícula que és un gran... és un paisatge selvàtic espectacular allà a Birmània, un camp de presoners, que és un camp japonès, en què els presoners són britànics, i el coronel Saito, obliguen els prisioners a construir un pont, per on té que passar un tren, un tren militar. I aquí pues, es confronta la psicologia dels dos personatges principals, el coronel Saito, que és un cornet japonès tradicional, militarista més no poder, molt fidel al Bushido, el seu còdic d'honor samurai militar. Uh-huh. Per altra banda, el coronel Nicholson, que interpreta el gran Alec Guinness,
sí,
que ell també és un altre obsessionat en la guerra, però molt diferent. Ell li pareix que la disciplina britànica, militar britànica, és la millor del món. I li vol fer demostrar fent el millor pont possible. Clar, aquí entra en una contradicció. Vols fer el millor pont possible perquè ets realment... el teu exèrcit i el teu codi militar és el millor del món. Uh-huh. Però estàs ajudant a l'enemic.
Wow.
Que és el que li fa veure... Hi ha un altre protagonista, William Holden, que és un capità americà, que es talla a la clínica de ferits del camp i es fa passar per ferir per mirar de no sortir-ne d'allí i no tenir que fer-lo fer treballs forçats.
D'acord.
Aconsegueix escapar, aquest capità, ve amb un comando per fer volar el pont, perquè el tenen quasi llest, i és el tram final de la pel·lícula, sent al final hi ha una confrontació molt, molt intensa entre ell, entre el capità catamericà i el coronel Nicholson, en Alec Guinness, que li fa veure, però tu estàs sonant, no t'has d'anar en compte aquest pont que has volgut fer, el que fas és dar-li tot escudellat en l'enemic. Clar, moren els dos, i finalment en Nicholson, quan es dona compte lo darrer, i ha ferit pels japonesos, va i es tira del que és el detonador. Uh-huh. Hi ha un detonador que munten ell el comando per fer volar el pont, que ell el troba, ell malferit cau i al final el pont esclata. No? És una pel·lícula que realment, com jo he dit, tens un marc natural molt espectacular, però es confronta unes psicologies moltes vegades absurdes. Uh-huh. De la gent, de les persones, inclús, sobretot dins un món de guerra. No? Després, Los Cañones de Navarone. Uh-huh. Aquesta que toca aquesta pel·lícula, doncs més ja el tema de l'èpica i l'aventura.
D'acord.
Va ser la primera pel·lícula, diguem, de, almenys en mitjans, no? Luxós en mitjans, de comando, saps? La típica pel·lícula de comando en es que junten una sèrie d'especialistes. Uh-huh. Un és un especialista, doncs, amb explosius, aquí en David Niven. Un altre maneja molt bé el ganavet, en Stanley Baker, un actor britànic que no sé si et sona, però era un dels protagonistes de la pel·lícula Zulu. Doncs. De l'any 63. Uh-huh. Que aquí, curiosament, era un antic lluitador republicà de les Brigades Internacionals, la Guerra Espanya, que era conegut com el Carnicero de Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Saps? A més, aquí és la pel·lícula, una cosa curiosa. I, bueno, per fer entendre que era molt habilidor en sumaneig de les armes blanques. Uh-huh. Llavors, protagonista, en Gregory Peck, que hi fa descapitar, que dirigeix el comando, que és un alpinista, ell escala molt bé, però dues 5 anys sense escalar, però el criden precisament per aquesta missió, perquè ells el que tenen que anar és a una illa, han de dir que és una illa inventada, Navarone no existeix.
D'acord.
Saps? La van filmar a Rodes.
D'acord.
I que aquesta illa pues, té un penya-segat en els que dins hi ha dos canons temibles que controlen un pas, una mica com el Estrecho de Ormuz, avui en dia, un pas en els que un convoi britànic té que dur urgentment armes, municions i aliments a un exèrcit de 2.000 soldats britànics que estan a la illa de Queros. Uh-huh. I que si no arriba aquest convoi d'hora moriran de fam. Wow. Entonces aquest comando té que anar allí, té que destruir aquests canons perquè el convoi pugui passar. Que una pel·lícula molt ben rodada, molta acció, molta aventura, dirigida per J. Lee Thompson, que un actor molt eficaç, que ja havia fet pel·lícules així també d'aventura, com la Índia en llames, en 1959. Hi ha altres pel·lícules també d'acció que va fer posteriors, i que els seus 158 minuts passen com res, no? Perquè és una pel·lícula molt, molt entretinguda.
Molt bé.
Destaca la confrontació també entre els personatges, perquè com hem dit, té èpica, però llavors també té el que és relacions humanes.
Clar.
En David Niven, que és el sector aquest britànic, famós per seva flema i elegància britànica, que hi fa des que s'encarrega dels explosius, té confrontacions contínues amb el seu capità Mallory, amb en Gregory Peck, sobre la feredesa i la crueltat en la que du la missió. Però clar, quan estàs en un lloc infiltrat, ple d'enemics, no pots anar tampoc. I això es veu manifest perquè... els personatges femenins del grup, que un d'ells és una de la resistència grega, que és en Irene Papas, una actriu d'aquella època, que ella va acompanyada d'una altra lota que es diu Anna, que ella era una mestra d'escola, que ha quedat muda, no parla, perquè és de la CCS, quan la van agafar presonera, sembla que la torturaren i la van castigar tant que va quedar traumatitzada.
Uau.
Però clar, jo va passar una cosa, que durant quan estan ells discorrint, estan allí avançant per dins Silla, és que surten de les flames i cauen dins les brasses, dins el caliu, vull dir, estan sent perseguits com si els alemans sapiguessin o els estiguessin esperant. Uh-huh. I és que va descobrir que hi ha un traïdor dins el grup.
Ostres, home, això sempre està interessant,
saps?
Eh?
Sí.
I tant. Oh, a veure qui és el... Però, i el...
T'ho dic, no?
I tu, però tu com a espectador ho saps des del primer moment?
No.
O no?
Jo la primera vegada que ho vaig veure ho vaig descobrir després. Però ho dic ara, vinga, ho rebento.
A veure, spoiler, alerta spoiler.
La mestra d'escola.
Ah, mira.
Perquè... Llavors... li diu a Irene Papa, la grega, que és que ella, a part de quedar traumatitzada sense veu, tenia tota l'esquena llegada de cicatrius, uh-huh, perquè l'havien torturat tant que l'havien deixat molt traumatitzada. I van descobrir que no la van tocar ni un pèl, les de la CCS, perquè era, clar, era tan poruga normal que no suportava el dolor. Uh-huh. Entonces es va oferir
a col·laborar
a canvi de que l'ona torturassin. Entonces diu, ho sabrem cert, anem a veure com té l'esquena. Entonces l'agafen, ella resisteix, li rompen el vestit i té l'esquena llisa, rosada i sense cap
cicatriu. Perfecte,
cicatriu.
Doncs mira, ala. Ja ho sabem, ja ho sabem.
Vale, llavors, bueno, pel·lícules que són així, que són grans frescos històrics, per exemple, El dia más largo, de l'any 62, uh-huh. Aquestes pel·lícules monumentals que van voler rememorar el dia D, aquell desembarc aliat, tant el desembarc més gran de la història de la humanitat per ocupar l'Europa dominada pels alemans. Una pel·lícula molt costosa, va ser filmada en blanc i negre perquè era per reforçar aquest to documental.
Clar.
Que tingués la pel·lícula. Mm. I van estar tres directors per dirigir els diferents blocs de la pel·lícula. Uh-huh. En Andrew Marton, que és que dirigia la part americana, en Bernard Wicki, que dirigia el que és la part alemana, i en Ken Anakin, que s'encarregava dels britànics.
Uh-huh.
És una pel·lícula, clar, d'aquest riu d'estrelles, en John Wayne, en Robert Mitchum, en Kurt Jurgens, inclús en Sean Connery fa el seu primer paper allí, que no surt gaire, però fa d'un soldat britànic durant el desembarc. I sé que aquesta pel·lícula, pues, que a part de mostrar-te així en gran luxe tot el que era aquest desplegament de mitjans durant aquella invasió, també una mica aquelles anècdotes que van fer famosa també aquell dia de batalla, com per exemple com tenien els alemans enganyats, que es creien que desembarcarien a Calais i no era bé, els micos que mullaven els avions, eren uns micos que eren paracaidistes, però que eren monigots, que s'amullaven una banda equivocada perquè els alemans anessin allí.
Uh-huh.
I a la banda on tenien que anar els soldats, els paracaidistes de veritat, quedava, diguem, ja desprotegida.
Clar.
I llavors també pues, una mica el joc que hi ha entre, efectivament, tots els preparatius per desembarc, i llavors també, perquè la pel·lícula és molt equilibrada, uh-huh, o sigui, no posa tampoc com victoriosos el bando aliat i els alemans com els vilians, sinó que els alemans també mostren d'una manera molt equilibrada, molt escèptica, les discussions que tenen ells, els dubtes, inclús hi ha ells alemans que saben que serà Normandia on desembarcaran. És a dir, és un gran frec històric amb un gran desfil de protagonistes, i que és una pel·lícula pues, bueno, que realment el que et conta és un fet amb molt de luxe de detalls i que és també per conèixer història.
Mm-hmm. Molt bé.
Una altra era Tora, des de la invasió de Pearl Harbor, que tu, bueno, qui se dius conèixer ja a mi la pel·lícula aquesta... En 2001, que es va fer de Pearl Harbor.
Es diu Pearl Harbor, la pel·lícula?
Sí.
Doncs sí.
Aquella és més romàntica. Però jo és un trunyo, eh? Però és més romàntica. I els efectes digitals li passen factura ja en aquesta pel·lícula. De fet, Tora, però jo és la millor adaptació que s'ha fet mai de Pearl Harbor. L'encarregaren en David Lean a dirigir-la, però llavors no sé per quin motiu la van passar en Richard Fleischer, som el director de Los Vikingos.
Uh-huh.
I... anava a tenir dos directors. Un director s'encarregava de la part americana i un altre director japonès, la part japonesa. Per
tant, mira.
Volíem fer com un dia més llarg, una pel·lícula també així equilibrada,
molt bé.
En el que no es posés uns per dalt als altres, ni bons ni dolents. I I clar, destaca això, tota la disciplina, els japonesos, el bé que ho tenien preparat, ho tenien tot molt, molt organitzat.
Home,
japonesos. Els americans que no s'enterraven de res. De fet, anaven una mica despistats i no s'arribaven a creure que ni que arribés a passar això fins que va passar. La part japonesa anava a dir que era Kurosawa, però en Kurosawa es va liar perquè no s'adaptava bé al sistema americà de rodatge.
Clar, pobret.
Saps? Llavors ho va deixar.
És que res a veure, eh?
Res a veure. Llavors van cridar uns altres, que eren Kinji Fukasaku i en Toshio Masuda, dos directors, que ells, colso a colso, pues, van filmar la part japonesa. Van agafar un munt de vehicles militars, es van reconvertir, va participar també la flota, o sigui, no van escatimar mitjans.
Molt bé.
Sí que es ve que el que són les maquetes s'han quedat una mica desfassades, però la pel·lícula és una pel·lícula també molt luxosa, amb mitjans, una altra, com t'he dit, de l'altre, El dia más largo, uh-huh. Una pel·lícula que vol ser un fresc històric i que vol mostrar una època, una etapa històrica que va marcar també el desenvolupament de la Guerra Mundial, aunque va fracassar taquilla, no va funcionar molt
passar,
bé.
Sol passar.
No va funcionar molt bé, però és una pel·lícula, ja tinc que perdre la millor versió de Pearl Harbor, no? Després, Patton. Patton és una altra que jo diria que és una mica psicològica, com també és del Puente sobre el Río Kwai. Aquesta pel·lícula d'en Franklin Schaffner, que va ser el director del Planeta de los Simios, precisament.
Un altre cop?
Saps? Sí, però aquest en quant a director de la
pel·lícula. Ah, clar, l'altre era escriptor.
Això mateix. Això mateix. Doncs pues, el productor en Frank McCarthy va voler posar en marxar Patton, però volia que en Patton era un general americà que ell va participar en la guerra contra en Rommel, al nord d'Àfrica, uh-huh. I després també en la batalla de les Ardenes, ja quan la guerra estava finalitzant. Va morir en el mateix any que va acabar la guerra amb un accident de tràfic a Alemanya.
Ostres.
Va quedar tan mal ferit que va morir. Va costar molt fer la pel·lícula. Per què? Perquè la família no volia cedir els diaris d'aquest general. No volia que això es donés a conèixer, el Pentàgon no te podia fer molta gràcia, qui sap els secrets militars que aquests diaris contenien. I llavors van parlar amb en Omar Bradley, que Omar Bradley era un general retirat que havia estat amb ell durant la guerra i el coneixia prou. Uh-huh. Llavors van comptar amb aquest per poder, com consultor, per rodatge de la pel·lícula. I és curiós, la pel·lícula, saps com arranca? Que surt en Patton, allí, en la bandera americana geganta al fons, i en Moya hi ha una perorata militarista que dius, però aquesta pel·lícula, uh-huh. Que és una pel·lícula que és probèl·lica, i al contrari, és molt antibèl·lica, perquè primer, mostra un personatge estrambòtic, uh-huh. A vegades una mica ridícul infantil, que li agrada els militars més que un garrit un sugus, o sigui, uh-huh. Tot el món de l'exèrcit, perquè la seva família havia estat militar des de l'època de la Guerra Civil Americana, li apassiona el món de la guerra, inclús ell creu en la reencarnació. Ell creu que havia estat en Aníbal, durant les guerres púniques.
Ah, doncs mira, bueno, un tio humil.
Saps? Sí. I clar, un personatge sí que te'l presenten, més que una apologia sobre les guerres, més bé el contrari.
Fa una caricatura una mica, no? D'aquest perfil de persona una mica fanàtica, no?
Extravagant, uh-huh. Molt narcisista, estrambòtica. Uh-huh. I la bandera americana al fons, això que representa que els Estats Units va ser un país que realment també es va consolidar sobre la violència des de l'època colonial. Passant per les guerres que va haver contra els indis, la mateixa guerra civil americana i les guerres mundials. Van consolidar Amèrica, els Estats Units, com la gran potència del món. De fet, la Segona Guerra Mundial va ser la que va marcar una base i després. Després d'aquesta guerra, els Estats Units ja era el dueño absolut del món.
I tant.
I que ho segueix sent. Per tant, va ser una pel·lícula que té una mica de crítica contra els abusos del poder militar, la mentalitat militarista. Té dos parts. Una part és la que lluita contra en Rommel a Àfrica. Després cau en desgràcia general perquè durant una visita a un camp de ferits americans, un soldat que ell el veu com un covard, li pega un far de xereques davant de tothom i això pareixia que va comportar una sanció per part de salts mandos i el van relegar a feines més bé burocràtiques. De fet, li van encarregar, que això el va humillar molt, encarregar-se de, diguem, de ser fake news, de preparar com un campament on havia tanques i canons, però eren tots de goma, de globos, per enganyar els serveis d'espionatge alemans. I finalment, la recuperació altra vegada d'ella a Europa per lluitar i batallar la batalla de les Ardenes, És una pel·lícula que es va rodar a tot Espanya. De fet, si tu vas per allà, Les Ardenes jo ho sé, anava cerrada, segurament prop de Madrid. Però és una pel·lícula que també va tenir molt d'èxit. Va ser un èxit de taquilla i va també consolidar la carrera d'en George Scott, que fa un gran paper d'en Patton.
Molt bé.
Llavors, El Submarino, tu que això l'has vist, ja, Mila, El Submarino?
No ho sabria dir-te si l'he vist, no va veure d'acabar. És que clar, jo de vegades he de dir que jo he vist pel·lícules i no, de vegades no sé quin títol és. De quin any és, per començar? Amb això ja tindrem moltes pistes.
81.
Doncs no l'he vista.
Va d'un submarino, clar, per això és d'un submarino.
Clar, té tota la pinta.
Dura 3 hores i mitja, bueno, els muntatges director 3 hores i mitja. De fet, a Alemanya, que la van projectar al cinema, la versió reduïda, però la versió extesa la varen emitir a televisor en 3 blocs, en 3 capítols. Bueno, és una pel·lícula també antibèl·lica. És que te puc dir que cinema bèl·lic...
De vegades és antibèl·lic, eh?
Quasi tot.
Mm-hmm. Doncs mira.
Només alguna vergonya, com en John Wayne quan va filmar aquella de Los Boines Verdes, que era una apologia sobre l'exèrcit americà a favor del seu paper, la guerra de Vietnam.
Ja, és que la guerra de Vietnam...
També va ser una desgràcia.
Ja.
Pues, aquí retrata la vida d'una tripulació alemana dins un submarino durant la guerra de l'Atlàntic i clar, Wolfgang Petersen, el director alemà, que aquesta pel·lícula realment el va llançar a sa fama i va anar a Hollywood i va fer pel·lícules com La línia de fuego, No sé si son, Enemigo mío, pel·lícules que el van fer bastant conegut i comercial. Aquesta és la seva millor pel·lícula. Uh-huh. Retrata la vida d'una tripulació des dia a dia, humanitza molt, encara tot, aunque eren desbando alemany, però també eren humans, i aquesta humanitat, la pel·lícula recalca molt, la camaraderia, les relacions entre ells, com s'ajuden uns en els altres en situacions límit, perquè es veu poca guerra fora, és que són tots remors, o sigui, van dins aquell submarino, que és com la panxa d'un bitxo, però quan entres a la part sempre sents remors, com un òrgan viu. Entre la part dels motors dièsel, on està el mecànic, i allò hi ha aquells pistons que pugen i baixen, jo crec que és com un òrgano palpitant, no? Com una estructura viva. Llavors, aquella estructura plena de remors, ells viuen la tensió contínua i l'amenaça de fora, que no la veus.
Clar.
Que aquesta amenaça la sents per la remor.
Clar.
La remor, per exemple, de ses les mines explotants, les mines submarines...
Bon concepte, saps?
Sí, no, és una pel·lícula molt interessant.
I tant. Sí, sí. La guerra vista, o sigui, la guerra sentida però no vista, no? I el fet d'estar, diguem, clar, en la guerra, però, clar, l'objectiu al final és que si estàs en un submarí és que no et vegin, no? I clar, la vius amb la tensió d'estar-hi dins, però en un segon pla, una mica.
En les remors ambientals de submarí, no? I les mirades, les tensions, les cares de por de la tripulació. Per exemple, quan un submarino davant de Gibraltar queda esfondrat a 200, quasi 300 metres i es sent aquella remor que està a punt de trencar-se i que estan fent tot el possible per fer-lo arrencar, per tornar a pujar a la superfície, és realment una pel·lícula per jo, quizà tot el que estic parlant posa segurament ser millor en quant a gènere bèl·lic.
Molt bé.
Llavors, 12 el patíbulo, que això l'has vist, Jamila?
No crec. De quin any és?
Que és dels anys 67.
A partir del 2000. A partir del 2000 podem començar a parlar.
Però bueno, t'està donant informació que això llavors, si ho teniu gravat, ho aneu a sentir, llavors pues, mira les plataformes.
Doncs
saps?
Mira, començaré a parlar del 81 igual. Per...
Vale. No, jo t'agradarà, que això està
sí?
molt bé.
Sí, d'acord.
12 el patíbulo. Bueno, tu saps que la guerra... S'havien dat casos que els americans havien obligat a condemnats a mort a participar en missions arriesgades. També van fer els alemans, encara tot els partisans. Els partisans eren les guerrilles que lluitaven dins terreny alemany. I basat en això, en E.M. Nathanson, que era el novel·lista, l'autor de llibre, que s'havia basat en tota aquesta informació, va escriure una novel·la que va ser un èxit. Que era Los 12 sucios, i que en seguida en Robert Altis va adaptar en pel·lícula. Una pel·lícula que és sobre un comando, però un comando de condemnats a mort, alguns condemnats per violació, per robatoris, crec que alguns inclús condemnats de manera injusta, i que per redimir les penes li s'encarrega una missió impossible, aquestes missions que saps que ningú tornarà. I que
d'acord.
És infiltrar-se a França i atacar un castell francès, un hotel residencial, en el que allí passen seues vacances generals alemans i les seues dones. Clar, és curiós, gent condenada per assassinat a cometir assassinat si cal, més brutal.
I tant.
Perquè no van a atacar una base militar, ataquen un lloc residencial, uns matrimonis, saps? I és terrible, perquè quan ells s'amaguen dins el basament per protegir-se de l'atac, quan ja ataquen el castell, ells el que fan és que tanquen el basament, la porta la deixen completament tancada i tiren granades per fumarals.
Uau.
I gasolina, per en les explosions cremar-los vius a tots.
Ells, veus allí,
no, la pel·lícula en si és terrible i demostra que la brutalitat de la guerra és perquè la gent es torna brutal. La mateixa guerra elimina tot rasgo d'humanisme de les persones. I és que realment compleixen les missions, solen ser els més assassins, de fet.
I tant.
La guerra no sé si és un assassinat en massa, però amb el vistiplau de l'Estat, els governs.
I tant que sí.
Una pel·lícula molt recomanable.
Doncs, Antonio Cordero, crec que la darrera era la de Salvar el soldado Ryan.
Una cosa molt ràpida. Sí? És una pel·lícula que també adapta fets reials. Aquelles famílies que van perdre quasi tots els seus fills a la guerra. De fet, la família Sullivan va perdre 5 fills.
Déu-n'hi-do.
Es va dar el cas que algun comando va anar a rescatar el sisè per tornar-lo a casa, almenys que sa mare tingués almenys un fill viu. Aquesta pel·lícula retrata això. I jo dic la pel·lícula bèl·lica definitiva, perquè està filmada com reportatge de guerra en primera persona, com a sa càmera d'alto, i llavors també les relacions de camaraderia dins un entorn completament apocalíptic, com les relacions humanes són més autèntiques que mai. Perquè potser la gent a vegades surt entre les persones quan s'han d'ajudar dins un entorn de guerra.
Doncs, Antonio Cordero, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquest espai de cinema avui dedicat al cinema bèl·lic, un gran clàssic, eh? Moltíssimes gràcies.
Gràcies.